En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
L'únic emperador que ha tingut Catalunya en la seva història no ha estat Jaume I, amb les seves conquestes de Mallorca i València, o Pere el Cerimoniós, durant una de les èpoques més extenses de possessions aragoneses. L'únic emperador, formalment parlant, va ser Carles I, més conegut arreu del món com Carles V, el net de Ferran el Catòlic. Carles d'Habsburg, el primer monarca hispà plenament Habsburg, va ser un home que devia resultar tremendament contradictori pels seus coetanis. Va ser educat en una de les corts més refinades de l'Europa renaixentista, la Borgonyona. El jove Carles haurà de fer-se càrrec d'un conjunt de regnes i possessions situats arreu d'Europa, entre ells Catalunya. Tants territoris, tants ordenaments jurídics diferents van fer que el jove rei, i poc després emperador, optés per l'única solució que veia: governar, com s'havia fet de sempre, a la corona d'Aragó, a través d'una mena d'unió dinàstica i mantenint les lleis de cada territori. L'emperador va tenir un cert idili amb Catalunya, on hi va residir un any, just abans de ser proclamat, previ suborn als electors, emperador. La seva política va ser sovint positiva pels interessos catalans, encara que més d'un cop i de dos en resultaria també nefasta. Un home políglota, acostumat al pacte i a la força, catòlic, avesat a viure en un moment ple de canvis religiosos, Carles serà un dels grans governants de la història, i en molt sentit superarà amb escreix la tasca que després portarà endavant el seu fill Felip.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
I com sempre amb nosaltres el doctor Oriol Junqueras, professor particular d'aquest programa. Per cert, crec que tinc entès o recordar que la seva tesi va d'una cosa propera, relacionada amb Carles V, no? Amb Carles
sí,
I.
Allò. Sí, una mica sí. El títol exacte de la tesi, ja se sap que els títols de les tesis són unes coses
són
raríssimes.
Terribles, acostumen a ser terribles.
Doncs és Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l'alta edat moderna.
Sona molt dur, això.
Sí, sona horrorós. Però no, en definitiva, és analitzar una mica doncs, la història econòmica de Catalunya durant el segle XVI.
A l'època que estem,
exacte,
que avui parlarem.
I avui parlarem una mica de Carles V, que és una mica coincideix amb el principi de la meva tesi, per entendre'ns.
Val, doncs anem al principi de la seva tesi. Sí. Com està Catalunya, com està Europa, encara que sigui, és una pregunta molt ampla, amb el moment en què Carles I o V, que després aclarirem tot això, es posa en marxa.
Sí, doncs Catalunya acaba de sortir. A finals del segle XV ha viscut, o a la segona meitat del segle XV, ha viscut dues guerres civils, per tant ha quedat força tocada. Al mateix temps és el regnat de Ferran II, del rei catòlic, i arriba a principis del segle XVI sota aquest regnat. Un regnat que intenta redreçar la vida econòmica i intenta reorganitzar la vida política del país, de Catalunya, segurament amb bones intencions i amb resultats a vegades difícils de precisar. Diguem-ne, el país intenta refer-se en la mesura del possible, no sempre aconsegueix el que voldria i en tot cas intenta reactivar-se. Tot això succeeix en un context en el qual Europa queda sota l'hegemonia d'aquesta casa d'Àustria, d'aquest joveníssim príncep en aquell moment, Carles d'Habsburg, que rep un seguit d'herències fruit d'estratègies matrimonials i al mateix temps de l'atzar. És a dir, aquest jove príncep es converteix en l'hereu dels territoris austríacs per la línia del seu avi patern, que és Maximilià d'Àustria. Es converteix en senyor de les terres borgonyones i flamenques, i això vol dir el nervi econòmic de l'Europa de l'època, per via de la seva iaia paterna, és a dir, Maria de Borgonya. Es converteix en hereu de les terres castellanes, amb tot el que això implica també a nivell americà, per via de la seva iaia materna.
Un americà que està començant en aquests
està
moments.
Començant,
Tampoc es preveu que sigui tan gran.
Exacte, encara que el 1519, pràcticament coincidint amb l'arribada de l'emperador en terres peninsulars, es produeix la conquesta de Mèxic, és a dir, que comença allò a extendre's aquest imperi. I això és la via de la iaia materna, d'Isabel la Catòlica. Veiem que, estem davant d'un joc d'avis, diguem-ne, d'avis i d'àvies. I per la via de l'avi matern, que és Ferran el Catòlic, aquest jove príncep rep la corona d'Aragó. I això vol dir el Regne d'Aragó, el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya, Regne de València, Regne de Mallorca, Regne de Sicília, Regne de Cerdanya, Regne de Nàpols... Per tant, veiem que aquest noi esdevé l'amo de mitja Europa, per entendre'ns, eh? I una figura política, per tant, o està destinat a ser una figura política de primer ordre, i Catalunya, per tant, queda dintre d'aquest enorme imperi, i ja veurem quin joc hi jugarà, diguem-ne.
També tenim avui amb nosaltres un habitual convidat d'aquest programa, el catedràtic Ernest Balanguer, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, i que, a més, no fa gaire, acaba de treure un llibre, precisament, que es diu L'imperi de Carlos V, vull dir que més de dient no pot ser. Benvingut al programa, professor Balanguer. Com definiríem una mica aquesta herència? Perquè tothom es veia venir que Carles rebria una herència tan vasta, o va ser també un fruit de moltes casualitats? Hi havia altres candidats a rebre trossos d'aquesta herència?
Sí, hi havia altres candidats, però evidentment no tothom veia això. Fa molt poc s'ha dit que l'atzar juga la història i que evidentment l'herència, que és quàdruple en aquest cas, ja s'ha dit, cau en el cap de Carles. Però l'atzar jo ara el posaria per la passiva, vull dir. L'atzar significa també que per arribar a aquesta herència, almenys pel que fa en la línia peninsular, és a dir, per la línia materna de Joana, l'anomenada Boja, prèviament ha de morir el fill baró dels Reis Catòlics, el príncep Joan, en primer lloc, ja és una mort. Després ha de morir la filla gran dels Reis Catòlics, la més gran de tots, Isabel, la qual va casar amb Manuel Afortunado. Manuel Afortunado és rei portuguès. Ja van dos morts. Però d'aquesta parella, d'Isabel i de Manuel Afortunado, naix l'infant Miquel, el qual hauria estat probablement el rei de Castella, el rei de Portugal i el rei de la Corona d'Aragó, de tots els territoris de la Corona d'Aragó. També mor Miquel, per tant ja van tres. I a més, ha de morir una quarta persona, i és que Ferran el Catòlic casa en segones noces amb la germana de Foix. I d'aquesta unió naix un infant, l'infant Don Joan, que va durar 9 a 10 hores de vida. Si hagués viscut, i això sempre és una hipòtesi contrafactual que es diu a la història, aquest hagués estat el rei de la Corona d'Aragó, donat el fet de que a la Corona d'Aragó hi ha llei sàlica, i conseqüentment Joana no hagués estat la heredera de la Corona d'Aragó, i per suposat tampoc el fill de Joana, que hagués estat Carles. Si això no cal dir atzar, ja se m'explicarà què és l'atzar.
Realment no sé si va tenir sort o no, perquè això ja és una qüestió molt personal, però si és sort heredar tot això, realment va tenir molta sort Carles, eh?
Bastanta, sí. I a més, clar, tingué competidors. Pel que fa a la línia paterna, era evident, això sí, que Carles era el fill de l'anomenat Felip l'Hermoso, el marit de Joana la Boja, era el fill gran, per tant, els Països Baixos, per entendre'ns, li corresponien amb tot el que significa els Països Baixos, que en parlarem una mica. I també era el net, per aquest costat, de Maria de Borgonya, la mare de Felipe Hermoso. Però era el net de Maximilià I, l'emperador del Sacre Romà Imperi Germànic, i també al mateix temps el senyor de territoris en Àustria, en Bohèmia, en part. I a més va haver-hi tot això, va ser l'atzar i una mica també el joc d'unions matrimonials entre uns i altres. Cal no oblidar-ne que entre 1496-97 el príncep Joan, el que va morir, el fill baró dels Reis Catòlics, va casar amb la Margarida de Flandes, que va ser la filla de Maria de Borgonya i Maximilià I, i que Joana la Boja, la germana del príncep Joan, Joan i Joana, va casar en Felip l'Hermoso.
Això ja es buscava, per
tant, d'alguna manera,
estava
buscant dos germans, germà i germana, per intentar, diguem-ne, encerclar en un cercle de ferro a l'estat nació més poderós del moment, que era França.
Que devia ser enemic de tots dos i que els devia empipar a tots dos.
França és enemiga de la Corona d'Aragó com a mínim des del segle XIII, les Vespres Sicilianes de Pere el Gran, 1282, ja ho és. Sí,
com a mínim,
Com a mínim. I per darrere, França també és enemiga de l'Imperi Alemany. I a més, a finals del segle XIV, França, el rei francès deixa Borgonya, que és un territori molt important, en mans del seu segon nascut, del que diuen segundogénito, i que va ser Felipe el Agosarat. Aquest Felipe el Agosarat és el primer d'una dinastia borgonyona que també mitjançant unions matrimonials va desenvolupar probablement els Països Baixos més importants i més forts en els que estava Borgonya, el Franco-Comtat i els mateixos Països Baixos. Des de Felipe el Agosarat, Juan de Nevers, Felipe el Bo i sobretot Carles el Temerari.
Els noms són impressionants.
Són impressionants i porten a un estat econòmica i políticament molt desenvolupat.
Per qui no ho tingui molt clar en termes geogràfics, que a vegades això pot despistar una mica, veiem que Flandes és el que ara seria Bèlgica i part d'Holanda, o sigui, perquè ens entenguem, ja ho sé que varien una mica les fronteres actuals. El Franc-Comtat seria la zona que ara actualment és França de Besançon, que és, diguéssim, el nord de Suïssa i una mica abans d'Alsàcia, aproximadament, i per tant vas veient que hi ha un cercle, claríssimament, que envolta la França anterior, que era més petita que la França que coneixem ara, eh? O sigui, perquè si no despista una mica, dius, home, França, com que això el fa comptat on queda,
no? França era una mica més petita, la seva frontera est estava una mica desplaçada i, per tant, sí que quedava encerclada per aquests territoris.
Sí, Alsàcia-Lorena no era francesa en aquells moments, etcètera, etcètera, eh? Perquè veiem la zona que ara és fronterera amb Alemanya, no existia i era fronterera amb els regnes amb la casa d'Habsburg. També dir fronteres nacionals també costa una mica d'explicar així.
És que París, que és la capital de la Illa de France, no està més enllà de 30-35 quilòmetres de la frontera.
Sí.
Per tant, el meu mestre Joan Regla, més d'un cop, em deia davant, explicant tot això, que si d'ahir s'hagués creat un territori important, que després va desaparèixer perquè França va anar creixent i apartant i fent petit als Països Baixos, s'hagués creat possiblement un estat important, molt important, per impedir, això també és contrafactual, les guerres franco-alemanes. A la Primera i a la Segona Guerra Mundial, parlant d'un estat tan por que hagués estat els Països Baixos, Borgonya inclosa, que Borgonya no era de França, i Carles, no oblidem, Carles V, la seva llengua materna era el francès, al igual que el seu opositor més important, el rei francès primer de França.
Per cert, de Carles V, aclarim d'una vegada el tema, és bastant conegut, el Carlos I d'Espanya i Quinto d'Alemanya, com funciona tot això? Aviam, abans de seguir, perquè si no ens perdrem.
Aquest Carles, aquest príncep Carles, és el primer Carles que hi ha a la història com a governant, és el primer Carles que hi ha a la història de la Corona d'Aragó, de Catalunya, etc., també de Castella. Per tant, aquest Carles, la numeració que li correspon és Carles I, comte de Barcelona, Carles I, rei d'Aragó, Carles I, rei de Castella. En canvi, en el cas alemany, pels territoris alemanys, pels territoris de l'imperi, ell és el cinquè Carles que hi ha hagut governant. I, per tant, el número que li correspon és Carles V. Per això, normalment, l'anomenem Carles I de Catalunya-Aragó i de Castella i Carles I de... Carles V d'Alemanya. Aquí la doble numeració ve de cada territori el que li correspon.
Sí, sí, perquè aclarir aquest tema de vegades... De fet, habitualment en termes històrics se li diu l'emperador, així com si fos l'únic, també. Això també és curiós, no?
Clar, perquè és un emperador molt important i perquè des del punt de vista català és l'emperador que hem tingut. Vull dir, n'hi hauria, si es vol, algun altre, però llavors seria filar molt prim. Per exemple, el nostre arxiduc Carles de la Guerra de Successió, de molt després, també serà Carles VI d'Alemanya. I, per tant, en part serà emperador nostre. El que passa que, com que no va acabar guanyant i no va acabar imposant-se, doncs ja no el contem com a tal.
Emperador i quart vam tenir, emperador i mig.
Però l'emperador de veritat i el que rep aquest nom és aquest Carles V d'Alemanya i primer de Barcelona, Catalunya, Aragó.
Tornem al Carles. Quan rep tota aquesta herència? Quina edat té quan es converteix de sobte? Perquè com és que no està amb els seus pares? Aquesta també és una altra.
Sí, és clar, no està amb els seus pares perquè... A veure, Carles naix el 24 de febrer del 1500 i naix a Gant, allí
que
va estar.
Bèlgica, en
sí, i naix en aquells moments i està molt poc la seva mare, en Joana, i en el seu propi pare, perquè en el 1500 ha mort ja no el príncep Joan en la península, sinó també Isabel, la que abans he dit casada amb Manuel Afortunado, i fins i tot l'infant Miquel, amb la qual cosa significa que els seus pares han de venir a la península per allí convocar-se corts tant a Castella com a la Cor d'Aragó i ser jurats hereus dels Reis Catòlics. I per tant, Joana i Felip venen i deixen el fill, que té any i mig, a mans de la germana del seu pare, del Felip.
Sí, de la tieta.
Que, de la tieta, tieta que havia casat en el príncep Joan i que havia enviudat del príncep Joan i que va casar també en un italià i també va enviudar.
Sí, amb la tieta qual, per partida
doble. La tieta va ser tieta mare, governadora dels Països Baixos, ho va ser tot per a ell. Va ser qui li va donar la primera educació a Carles, en aquest sentit. I Carles començà ja, de fet, a heredar herències a partir de la mort del seu pare, Felip, a partir de 1506.
Amb 6 anyets.
En 1506 comença la herència perquè Felip mor a Burgos, i ell està a Gant. I a partir d'aquest moment comença a heredar herències perquè després, a gener del 1507, mor Ferran el Catòlic. I, conseqüentment, Ferran el Catòlic, en Brussel·les, a Brussel·les, criden tres cops en l'església Santa Gúdula. Tres cops. Ferran, i a la tercera, pues, ha decaigut en els seus drets, com si ho diria en una oposició. A partir d'aquell moment, nomen hereu i rei a Carles amb un veritable cop gairebé d'estat, perquè la reina és la seva mare, Joana. El que passa és que Joana està a Tordesillas perquè ha perdut el cap, o a mig perdut el cap.
Amb
la qual cosa, Carles va heredant tots els reis, tots els regnes peninsulars de la Corona d'Aragó, de Castella, dels Països Baixos i, naturalment, de tots els territoris italians. I li queda per heredar, finalment, després de tot això, quan mor el seu avi pater, Maximilià I, que mor a primeries de 1519, i quan Maximilià I està jugant ja al joc, com vostè ha dit, de valga l'expressió, subornar o comprar els 7 electors de l'imperi, que es compren per més de 800.000 florins d'or del Rin, i això és així.
És una fortuna immensa,
imagina. I quan ja té, dels electors ja té 5 segurs, Maximilià mor, i aleshores es planteja a partir de gener-febrer del 1519 el problema de l'herència del títol imperial, perquè Maximilià no rep, no aconsegueix que Carles sigui nomenat, abans de la seva mort, rei de Romans, que és el títol que té el futur emperador de l'imperi sacro-romà germànic. Aleshores, Carles és una partida, o és la carta més important d'aquesta herència de l'imperi alemany, però per endavant se li col·loca també, o el vol competir amb ell, el rei francès, Francesc I de França. El papa Lleó X està dubtant, i fins i tot el papa Lleó X intenta que algun alemany, que no sigui ni Francesc I de França ni Carles, entre també en lluita. Però aquest diu que no, és precisament un dels electors, i aleshores la competència per l'imperi queda entre el rei francès i el futur emperador. El no únic emperador, però sí l'emperador més important de tota l'època moderna, evidentment, i possiblement tret del Frederic II del segle XIII, també de l'època medieval, per la seva potència econòmica, social i per la seva expansió territorial. Abans s'ha dit que tot això estava cap al 1519, quan començava a expansionar-se Amèrica. En 1522, Hernán Cortés li escriu una carta a Carles V, dient-li, vos, majestat, sou l'emperador d'Alemanya. No oblideu que aquí també teniu un imperi.
Mentrestant, Carles baixa a la península per prendre possessió de les seues immenses herències peninsulars. Ve cap a Catalunya.
Bueno, el primer viatge el fa entre Flandes i els ports del Cantàbric, diguem-ne, en vaixell, que és el clàssic.
Sembla la via més lògica. Sí, sí.
Perquè en vaixell és més còmode i després perquè travessar França sempre és un merder, perquè la rivalitat amb França, etc, etc. Llavors, per tant, el primer contacte el tindrà amb terres castellanes en el Cantàbric. I llavors aquí comencen algunes de les primeres dificultats. Aquest noi, doncs, parla francès, parla flamenc, parla el que parla, diguem-ne, però castellà no en parla, això segur. I llavors, clar, no s'entenen, perquè els castellans parlen castellà i res més que castellà, com també és habitual. Sí. I sí, és una certa tradició amb això, no?,
sí,
que es manté.
Sí. És una tradició històrica, no?
Sí, sí. I llavors, clar, no hi ha manera d'entendre's. A més, els consellers que porta Carles són consellers flamencs, borgonyons, d'aquest ampli territori, que no sé com s'hauria d'anomenar, de Borgonya i Flandes. I, per tant, ells també o parlen llatí, o parlen borgonyó o flamenc, o parlen francès. Llavors hi ha dificultats d'entesa. A més, les ciutats castellanes doncs, comencen a veure amb una certa desconfiança doncs, aquest jove príncep, volen reivindicar allò que consideren que havia estat seu i que la reina catòlica els havia pres, i ara que aquest xitxarel·lo i aquest niñato, doncs ara l'apretarem. I llavors el primer contacte, o aquest primera època del jove príncep, en teoria ja rei de Castella, o exercint com a rei de Castella perquè sa mare no ho pot fer, perquè està tancada, embogida, diguem-ne, doncs és un contacte un pèl difícil. És després que ve a Catalunya, no? Passa de Castella i llavors vindrà cap a Catalunya.
Quan en el seu viatge ja estava només un parell de dies de distància de Barcelona, el jove Carles, que estava a punt de fer 19 anys, va enviar una carta als consellers de Barcelona per anunciar la seva arribada.
Altesa, m'haveu fet cridar?
Seieu. Seieu i preneu nota de tot quan vos diré i feu arribar aquesta lletra als consellers de Barcelona tan bon punt sigui escrita.
Soc pres, majestat.
Amats i fidels nostres, havem entès allò que la ciutat de Barcelona ens demana a canvi de facilitar-nos la nostra primera entrada a la ciutat. Però tingueu certesa que no havem de jurar privilegis especials per al Principat ni consentir que amb nos se faci ni més ni menys d'allò que s'ha acostumat fer amb els nostres predecessors sense cap reserva ni cap innovació. Per això vos preguem que no persistiu en la tal demanda de cosa supèrflua i viciosa. Entrarem en la dicha ciutat demà dimecres o dijous, i el divendres jurarem els privilegis i constitucions de l'udit Principat, segons han fet nostres predecessors, reis de gloriosa memòria. Martorell, a 7 de febrer de 1519. Jo, el rei.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Professor Blanguer, quan arriba Carles, que aleshores és rei, no és emperador encara, a Catalunya, diuen que viu un idili amb Catalunya. No sé si és un mite o és cert que realment els catalans i Carles, amb aquella estada de l'any 19, s'enamoren.
Bé, jo continuo pensant que l'Habsburg més estimat per Catalunya, evidentment, és Carles V, Carles I, sí, com es vulgui dir. Hi ha diverses raons perquè ho expliquen, entre altres, probablement la mentalitat del mateix personatge que ve d'uns territoris que tenen uns anomenats estats provincials i, a més, estats generals. Estats provincials s'entén parlaments o cors propis de cada territori, de tots els enormes territoris dels Països Baixos, que són estats generals. Aleshores, està acostumat a això i la Conago és probablement el territori que més s'assembla als Països Baixos, d'ahir que el seu i únic canciller que va tenir, Mercurino Gattinara, volgués ser el president del Consell d'Aragó, en aquest sentit. És a dir, la Conago d'Aragó no li era tan rara, diversa al jove Carles i fins i tot als seus consellers més propers. Perquè, clar, Carles quan arriba aquí és molt jove, quan ha arribat a Castella encara ha estat més jove, perquè ell arriba a Castella en 17 anys i aquí arriba quasi en 19 anys.
Sí, falta 3
anys,
setmanes
sí,
per fer
falta
any,
molt
sí.
Poc. I per tant, cal dir que Carles necessita, òbviament, de tota una sèrie d'assessors, que tots ells són flamencs. Estic pensant en Guillaume de Croix, el primer, en el primer canciller que té que mor a Saragossa de peste, en Jean Le Sauvage, serà substituït per Mercurino Gattinara, o el seu preceptor, Adrià d'Utrecht, que després serà papa, Adrià VI, a partir de 1622. Tots aquests estan assessorant a Carles i, d'alguna manera, en relació a Catalunya, Carles, aquest idili sí el té. Hi ha unes corts, que són les corts de 1619-20. Carles viu més d'un any aquí a Catalunya. En aquestes corts, Carles fa tota una sèrie de reformes i dona als catalans això que els catalans normalment estan demanant, i des de 1519-20 fins almenys les corts de 1528 o una mica més enllà, tota la dècada dels anys 20, la, diguem-ne, amistat entre Carles i els catalans és claríssima. La cosa comença a trencar-se, en tot cas, en 1533 o més enllà. Hi ha una revolta a Perpinyà en 1538, amb motiu de que els tercios castellans tenen que travessar terres catalanes per anar cap als Pirineus i defensar la frontera enfront de les guerres amb els francesos. Això crea una revolta a Perpinyà. Però, en general, hi ha una frase de Carles que és diplomàtica, és tot el cortès que vostè vulgui, però m'estimo més ser comte de Barcelona que emperador de romans. Arriba a dir Carles en el moment en què ell s'entera de que ja ha estat elegit emperador de romans.
O sigui que no cal que escolleixi. Diguéssim, ja...
Jo crec que això és més diplomàtic que una altra
cosa.
Sí,
però està bé, està bé.
Però Pròsper de Bofarull, un erudit i un historiador del XIX, ho va ratificar molt això, com també ho va fer a primeries del segle XVIII, en 1709, Feliu de la Penya, que era un cronista que venia ja del XVII, i que Feliu de la Penya estava veient probablement en el jove Carles, Carles V, el president de l'Arxiduc Carles d'Àustria, que seria després Carles VI. És a dir, a l'idili crec que existia naturalment, els idilis al final es trenquen també.
Sí, la vida normal té aquestes coses, sí. Parlem d'un dels primers problemes que s'hi troba, primer, se'n troba molts a la seva vida, però un dels problemes més punyents que trobarà Carles, que és la crisi de les comunitats i de les germanies en castellà, els comuneros, i les germanies valencianes, que em sembla, valencianes i mallorquines, que això també de vegades s'oblida, que és un conflicte que, curiosament, sembla que no afecta Catalunya.
Sí, bueno, com vulgueu. Faig una petita introducció i després el professor Balanquer...
Sí, no es baralli, no es baralli, no es preocupi.
Estàvem dubtant de qui havia d'intervenir.
Hi ha micros per tots, no hi ha problema.
No, una mica el que passa a Castella és aquestes ciutats castellanes que volen reivindicar la seva autonomia urbana, els seus interessos econòmics i que...
És en aquesta època,
en aquesta època, sí, sí. És l'època dels comuneros, això que... Abans la història espanyola s'explicava molt, diguem-ne, perquè semblava que això dels comuneros era com una mena de prova de la vitalitat nacional hispànica, diguem-ne. Llavors, al mateix temps, hi ha un altre conflicte força independent, el que passa que en part coincideix en el temps, que és el de les germanies, que és un conflicte que es produeix al País Valencià i a Mallorca, que també es podria haver produït a Catalunya, però que Catalunya no acaba esclatant. I llavors això també explica una mica aquesta simpatia del Carles, que arriba i es troben problemes amb els castellans i, en canvi, passa a Catalunya i aquí no hi ha gaires conflictes i possiblement això també ajuda que s'hi trobi bé, no? Que hi hagi aquesta sintonia entre el jove príncep i els seus súbdits catalans.
Sí, això calia afegir pel que fa a les comunitats castellanes, per exemple, s'acaba d'oir una carta llegida prèviament on es diu «Jo el rei», la oïda, sí, 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 de quan sí. Venia cap a Barcelona. Sí, sí. Això no podia signar-ho Carles a Castella, perquè sempre signaven la reina i el rei. La reina i el rei era la seva mare, Joana, i ell mateixa, perquè com la dona pot ser reina a Castella, patrimonialment parlant, però no a la corona d'Aragó, en Castella la reina continua sent la reina fins a la seva mort, tot i que estava tancada a Tordesillas.
Però llavors ell era regent de...
No. Se va arribar a la conclusió de signar els papers després de les comunitats ja no, però fins abans de les comunitats, de ser vençut de les comunitats, la reina i el rei, que volia dir Joana i Carles. Això va arribar a un acord perquè Carles va anar a visitar la seva mare a Tordesillas només a arribar a Castella i va aconseguir de la mare el sí. El que passa és que els comuners sí van ser una revolta de ciutats, no de totes, però aquí hi ha a més moltes qüestions de tipus econòmic, perquè Carles era un rei que provenia dels Països Baixos i aquests compraven llana, matèria prima, llana que venia de la Mesta, de l'organització ramadera de Castella que exportava matèria prima i després els teixits i els draps se feien als Països Baixos. Per tant, d'alguna manera, Carles era també ben vist per ciutats exportadores de llana com Burgos o per els aristòcrates propietaris de la mesta, però no tan ben vist per les ciutats draperes que fabricaven els tirs, com
Segovia. Aquest de Flandes vindrà i es canviarà, tancarà el mercat.
Ciutats castelleres va haver-hi una, diguem-ne, contradicció. I moltes d'elles, les majors, almenys de Toledo cap amunt, van oposar-se a Carles en funció de la política, en funció també de l'economia i esclatar les comunitats. Comunitats que, per cert, van ser destrossades a Villalar el 23 d'abril de 1521.
El dia de Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi, precisament. Les germanies és una altra cosa, no és tant una, un enfrontament entre ciutats on està també l'aristocràcia, sinó hi ha qüestions de tipus més socials i on està el problema morisco, el problema, diguem-ne, de vassalls agraris, que havia estat en gran part resolt a Catalunya, perquè la sentència arbitral de Guadalupe de Remensa d'alguna manera havia alliberat dels mals usos i moltes més coses als catalans. La qual cosa vol dir que ni comunitats ni germanies van haver-hi a Catalunya. Catalunya va ser, sense cap mena de dubte, la terra que millor va acollir a Carles en la seva joventut. Jo diria que tant el va acollir que algun que altre historiador parla de que Carles va tindre amoríos amb Molins de Rei en alguna dona precisament de categoria, en aquest sentit, que el va incidir o el va quasi, diguem-ne, assessorar en determinades qüestions.
Els consellers de Barcelona, una de les autoritats més importants del Principat, van voler deixar clar a l'emperador que ells no tenien res a veure amb tots aquells revoltats de les germanies.
Il·lustríssim senyor, rebem les letres de la vostra senyoria i restam amb molt gran displicència i enuig, veient que vostra altesa, amb sinistres informacions, vol inculpar a nosaltres, los consellers de Barcelona i a lo poble de la dita ciutat d'actes d'infidelitat. Los fets se remunten en l'any passat, quan en los regnes de Castella i aquells de València preneren fonament ecos les demandes de drets que ells pretenien amb les revolucions dites comunitats i germanies. Com si és cert que alguns homes venguts a Barcelona volgueren extendre les dites revolucions a la nostra ciutat, els regidors de Barcelona mostraren clarament la seua fidelit a llur rei, per quart foren eixos punits i castigats, i així les coses se reposaren. Nos acomiadam, per ara, esperant un prompte reconeixement de la nostra fidelitat. Signat, los consellers de Barcelona.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Molt amics, però després no ho seran tant, no? Carles i els consellers, o Carles i Catalunya, segons com es miri.
Sí, Carles havia estat enamorat o s'enamora de Barcelona, per entendre'ns i dir-ho d'aquesta manera, i el que passa que a partir 10 anys després doncs troba una nova amant més ben dotada en el Mediterrani.
Això li agrada molt en Carles, perquè deixa, aquest és un altre tema més de xafarderies, no?
Sí.
Però deixa un seguit de fills i amants a la seva història, que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Els fills d'en Carles, oh, el Joan d'Àustria.
Per exemple, sí, sí. Lluny, i no? Entre els que són segurs i els que se li atribueixen...
Veig doncs... que el professor Balenguer, perdó, diu que no, que el Joan d'Àustria no. Que... Sí. Sí, ah, sí, sí, però... va, va, molt bé.
Sí, però després.
Després, val, no en aquell moment. Seguim.
En tot cas, el que passa és això, que l'emperador, el Carles, doncs troba una partener més ben dotada en el Mediterrani, i aquesta partener més ben dotada és Gènova. I llavors Gènova és rival tradicional de Barcelona. Els barcelonins, per exemple, els genovesos els deien els moros blancs. Era una gent molt dolenta, que eren cristians, potser sí... o eren blancs, però eren com si fossin moros, una colla de pirates i de lladres, no? Llavors, aquesta rivalitat, clar, fa que els barcelonins comencin a no estimar-se tant aquest emperador, aquest comte de Barcelona, que s'ha passat, vull dir, que està negociant amb Gènova. A veure, la postura de l'emperador és molt lògica. Gènova té una flota molt important. Gènova havia estat aliada de França, i si li arrenques Gènova a França, França queda... bloquejada, asfixiada en el Mediterrani Occidental. Per tant, el que fa l'emperador s'ha d'entendre. L'emperador què vol? col·lapsar França. Per tant, prefereix l'aliança genovesa que l'aliança catalana. I a partir d'aquell moment, les relacions entre Carles i Catalunya esdevenen difícils.
Però per què? Els genovesos i catalans continuen barallant-se? O per
sí, què? Perquè competeixen pels mercats d'Itàlia del
Sud.
És un
tema comercial, llavors.
Sí, sí.
I econòmic, de fons.
Sí. D'interessos econòmics. És a dir, els catalans comercien tradicionalment amb Sicília, amb Nàpols, etc. Els genovesos s'hi volen infiltrar, els catalans intenten aturar-los, els genovesos convencen a l'emperador perquè els hi faciliti l'entrada... Llavors és una relació, no que esdevingui dolenta, però sí que esdevé més difícil. És a dir, allò, Barcelona està una mica ressentida, eh? Vull dir, però si tan amics havíem sigut, i ara vas i què fas, no? Hi ha moments en què això tendeix a arreglar-se, és a dir, per exemple, la campanya de Tunis, etc. Doncs fa que Barcelona estigui contenta, vull dir, una gran expedició del Mediterrani, s'ocupa Tunis, els catalans, doncs...
Expedició militar, estem parlant,
sí. Expedició militar. Els catalans que estan abocats en el Mediterrani Occidental perceben que allò, doncs, és una represa de la tradició de Ferran el Catòlic, de controlar el Mediterrani, de guanyar ports al nord d'Àfrica, que eren molt importants pels catalans, també. I llavors hi ha moments en què les coses van més dolces i moments en què van més aspres. A partir d'aquell moment serà una relació una mica més conflictiva.
Sí, conflictiva és una mica, però bé, cal matisar-ho, no? Evidentment, com s'acaba de dir, l'emperador necessita el suport de Gènova per bloquejar França, i Blanca i França va estar bloquejada. Però és que, d'altra banda, Catalunya tampoc tenia un potencial marítim tan important com per, diguem-ne, pagar-li de la mateixa manera a l'emperador que no Gènova. Perquè en el moment, en la dècada millor dels 20, en 1528, si no recordo mal, doncs estan Carles a Barcelona, ha de veure com 5 vaixells són atacats per pirateria nord-africana davant mateixa de Barcelona, davant d'una Barcelona que està reconstruint les seves drassanes, davant d'una Barcelona que arriba a un ritme, em sembla, de 40 o 50 vaixells, no sé si per any de fer-ho, i davant d'una Barcelona que està reconstruint però que no té potencial propi per fer una flota ella mateixa. Però no la té en tot el segle, que jo recordo. En 1599, en les Corts de ja Felip III, es parla de que Barcelona hauria de pagar 4 vaixells per defensar les seves corts, les seves costes, i això no es va fer. Sí. Estic parlant de 1599. Clar, Genova tenia un potencial de flota molt més fort, en aquest sentit.
Un potencial financer que li permetia construir, exacte, flota i llogar-la en la monarquia hispànica. És a dir, un cop posaves en marxa el negoci s'autoalimentava. És a dir, els genovesos feien vaixells, els llogaven a la monarquia hispànica i amb aquests diners feien més vaixells que tots seguien llogant. I llavors els catalans en aquest joc queden fora del joc. I llavors, clar, la relació és una mica complicada, perquè els genovesos, a més, no fan la política que li interessa a la monarquia hispànica, fan la política que els interessa amb ells.
Com és bastant, clar, natural, sí, també.
I en la mesura que coincideix amb l'emperador, doncs molt bé. I si no acaba de coincidir, doncs fan veure que sí, però no tant. I llavors es produeixen incidents d'aquells que encrespen molt els ànims, no? Per exemple, a Prevesa, una batalla, o una possible batalla naval que no va acabar passant, doncs es troben les dues flotes, una capitanejada per Andrea Doria, genovès, i l'altra capitanejada per Barbarroja, d'Alger.
Morisca o barbaresca, sí.
Cristiana i musulmana, per entendre'ns. I es troben una davant de l'altra, i llavors Andrea Doria fa veure que no els veu, i els hi passen per allà al costat, i li diuen, home, però ataca, que ara els tens a tiro, no?
El què hem d'atacar?
Sí, no ho acabo de veure, el vent no ens ajuda, la flor... I, bueno, total, que estan tot el dia allà maniobrant un al voltant de l'altre i cap dels dos es decideix atacar. Llavors, clar, això a Barcelona crea una frustració enorme perquè ara que els teníem a tiro, ara que s'havia de fer, doncs tot aquest cuento de la flota genovesa tampoc serveix per res. Per exemple, també fa enfadar molt els venecians, i tots els rivals de Gènova, doncs sempre acusen a Gènova de ser una pandilla d'aprofitats, i, bueno, és clar, i com tothom, és lògic, eh? No...
Quina és la política de l'emperador respecte a les possessions de la corona d'Aragó, respecte a Nàpols, respecte a Sicília, respecte a Mallorca, diguéssim, els territoris mediterranis?
Pel que fa a Mallorca, l'emperador va anar a Mallorca dos cops, un al 1635, no a Ciutat de Mallorca, sinó fora de la capital, justament quan l'intent que va aconseguir de conquerir Tunis. 1635. I la segona vegada, en 1541, si no recordo mal, amb l'intent de conquerir l'Alger. Ahir va fracassar l'emperador en el segon. Però en la segona ocasió sí que va anar a la ciutat, a la capital. I l'emperador va, com va dir ell mateixa en frase que se va publicar per un cronista mallorquí un any després, 1642, l'emperador va dir que havia conocido un reino escondido. És una frase molt maca de l'emperador.
Realment tenia frases molt maques, l'emperador estava ben assessorat.
L'emperador era bastant polític. De jovenet va ser una persona bastant tímida i li faltaven coses, però conforme passa els anys, l'emperador es va fer. No sé si el càrrec fa, en aquest cas, evidentment, el càrrec va fer. No? I de Mallorca parlava del reino escondido i la política de l'emperador, pel que fa a la corona d'Aragó, en general, va ser bastant col·laboradora. Ho repeteixo, és la figura de Salzburg més estimada, possiblement, per tots els súbdits catalanes. No oblidem que el canal imperial d'Aragó, que no acaba de fer-se, diguem-ne, hidroelèctricament o per qüestió hidràulica fins al segle XVIII, va ser dissenyat per l'emperador en els anys 20 a Saragossa.
Francesc de Borja, que després seria proclamat sant, era el virrei de Carles a Catalunya. Un dels seus principals motius de preocupació era la gran proliferació de bandolers que durant més d'un segle controlarien els camins del país.
Majestat, havent rebut l'avís de la vostra il·lustríssima senyoria, i aquí ens teniu a la vostra entera disposició.
Com sabeu, virrei, l'ubandolarisme ha augmentat de tal manera en la dita província de Catalunya que mai abans havem tants malfactors i gent de mala vida. N'hi ha que són famosos delinqüents i se recullen en les muntanyes i passen a l'Aragó i tornen a fer l'ossal.
Així em consta, majestat, i per un càrrec de virrei que vos m'haveu otorgat, vos prometo que hem de fer tot quan estés a les nostres mans per acabar amb l'odit problema.
No és de vos de qui dubto, amat i fidel don Francesc de Borja, sinó més bé d'alguns barons, eclesiàstics i seglars, sense el favor dels quals no podrien tant durar les maldats de los dits bandolers. En nom del rei, provareu que s'aprenguin tots los castells i cases fortes on us constassa haver-se recollit i emparat homicides i malfactors i castigareu de manera exemplar a los seus senyors.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Sembla que la família comtal catalana per la banda, diguéssim, de Ferran i això, tenien una descripció als futurs sants, no? Perquè sí. Ferran el Catòlic i Vicenç Ferrer, sí. I ara tenim aquí a Carles amb Francesc de Borja, que també
sí.
Futur sant.
Sí, i membre d'una família que havia tingut dos papes, els Borja, sí, diguem-ne.
Una relació
un home directe. Ja predestinat a la santedat,
tant,
perquè, esclar, cosa... el que passa sí. Que alguns dels seus coetanis, diguem-ne, deien que era un sant. I uns altres deien que potser no tant,
no, potser
perquè el mèrit de la santedat, o algun dels mèrits de la santedat, algun, tenia d'altres, però algun és que va ser un home força sanguinari i es dedicava allò a perseguir bandolers o suposats bandolers i es va fer famós per la seva mala allò, bava, per dir d'alguna manera, i penjava gent i cremava cases i boscos i perseguia tothom. Llavors, alguns deien que això, precisament, era la prova de que era bo, perquè, esclar, clar, no, matava dolents, diguem-ne.
L'espàs de la justícia.
Sí, i uns altres deien que potser no era tan bo. En tot cas, va ser un virrei important a Catalunya, que va tindre un pes, una incidència... clar, cal entendre en el marc d'una societat molt conflictiva. Conflictiva en el mar i a la terra. Conflictiva en el mar per la presència de pirates, corsaris, enemics de tota mena.
Genovesos variats.
I conflictiva a la terra per la presència de bandolers, de francesos a la frontera... Era una societat molt conflictiva i potser és normal que els virreis de l'època, segur que és normal, doncs juguessin a vegades amb una certa contundència, cosa que no sempre era ben vist per tothom. Ell, per exemple, estava obsessionat amb limitar l'ús d'armes, els catalans, en canvi, l'ús d'armes era un dret constitucional, era un dret que tothom podia anar armat, llavors quan s'imposava que no anessin armats el que acabava passant és que els honrats es desarmaven, però els dolents, els criminals, diguem-ne, continuaven armats, amb la qual
encara el remei que la malaltia.
Sí,
no?
Els facilitava la feina. Llavors, al voltant d'això hi havia sempre unes discussions terribles. En tot cas, aquest Sant Francesc de Borja va acabar sent proclamat sant, però ja sabem que això dels sants, doncs, no tothom s'ho acaba de mereixer, potser.
Ja, va, en fi, no entrarem en detalls. Tornem al Carles, tornem a Carles l'emperador. A partir d'un cert moment, a partir dels anys 40 aproximadament, Carles va de baixa. Va de baixa, malgrat té molta potència, sí. Les coses no li van molt bé.
Bueno, té algun fracàs.
No, si discrepen, digui, jo no sóc historiador.
Va de baixa a partir de 1648-49. Abans no, cuidado. És a dir, el regne de Carles caldria dividir una sèrie d'etapes, de les quals no hem parlat, que podria parlar-se de l'imperi universal, quan intenta que estigui tot controlat per ell, que seria els anys 20, i frontera en la Pau de Cambrai, o de les Dames, de 1529-30, pràcticament, l'imperi mediterrani, quan intenta controlar i dominar a la pirateria nord-africana i els mateixos turcs, se pensa en enviar un president del que després serà Lepanto, en 1638-39, l'imperi mediterrani seria la segona etapa, i després l'anomenat imperi alemany, quan Carles té ja en el cap que el problema luterà ja és important, i que per tant cal posar un remei a un Luter que ell ha vist en la dieta de Worms en 1621, que ell ha deixat passar i li ha donat permís per anar-se'n, i que tota la vida després pensa tenia que haver-ho acabat amb ell i no ha tingut aquest problema durant tants anys. És la batalla de Milberg de 1647 que va pintar Ticià. En la batalla de Milberg Carles guanya els luterans i creu en aquest moment, 1648, que la hegemonia continental la té dominada, però és just el que es diu el cant del cigny. Diuen que quan el cigny canta està a punt de morir. En aquest sentit, a partir de 1548-49, Carles va de baixa, sobretot perquè s'emperra en una qüestió que és impossible, en que el seu successor natural, el fill legítim, Felip, sigui rei de Castella, de la Corona d'Aragó, dels mateixos Països Baixos, de tots els territoris italians, però a més, despullant-lo de la categoria de rei de romans al seu germà Ferran, el germà de Carles, que Felip ho herede absolutament tot. I, per tant, que l'imperi continuï també en mans del seu únic fill legítim. Això és una bajanada perquè el seu germà Ferran, que des de 1521-22 hi és ja a l'imperi alemany, que en 1632 és rei de romans, que és l'hereu de Carles, ha aconseguit el suport, és curiosíssim, de tota l'aristocràcia alemana, en aquest sentit. Dic que és curiosíssim perquè Carles, que és un estranger que ve de Gant, va, diguem-ne, hispanitzant-se d'alguna forma. Això és la tesi que sempre tots els historiadors van dient. I que un castellà, que és Ferran, va germanitzant-se. Això li crea un problema final al regnat de Carles a l'imperi, que fa que es trenqui i que les dues branques, els burgueses, tot i que continuen ajudant-se en la política externa europea, se miren de reull molt sovint. Sí que m'agradaria dir que, malgrat tot això, doncs caldria, per exemple, donar una afirmació com aquesta del seu canciller Gattinara, que va ser un home amb bastanta intel·ligència, de primeries de l'imperi, que va morir Gattinara cap a 1530, i que arriba a dir una frase com aquesta, i que Carles, malgrat tot, tenia en el cap. Cada país se debe governar según sus leyes, constituciones y costumbres, y al infringirlas sería engendrar conmociones. Claro. Carles intentant fer-ho. El seu fill, el vallisoletà Felip II, va ser tota una altra cosa.
Si haguessin escoltat aquest consell tan atinat, moltíssims reis hispans, realment...
Haurien tingut una vida més tranquil·la.
Sí, sí,
i els seus súbdits també.
Sí, realment tots haguéssim...
No, i el propi Carles va intentar convèncer el seu fill de que fos moderat, diguem-ne. És a dir, en les instruccions de Palamós, l'emperador escriu des de Palamós escriu una carta al seu fill dient-li en el futur, doncs, sigues curós, procura governar els catalans segons les lleis de l'aquella terra. Vull dir, li dona bons consells, Felip II no sempre els ha seguit.
No en tenim més temps. Professor Balanguer, moltíssimes gràcies i felicitats per aquest llibre, l'imperi de Carlos V, del qual
Evidentment, no n'hem tret ni la quarta part en aquest programa, però, en fi, com pinzellada, sí que em sembla prou interessant. Moltíssimes gràcies per venir aquí a la Guàrdia. Doctor Junqueras, moltíssimes gràcies. Vostè parla de l'emperador.
Sí, home, l'emperador és un personatge important. Sí. I es paga que també és un dels protagonistes de la meva tesi.
Clar, ja que li té vostè apassionat.
Clar, què haig de dir, ves? Doncs,
I vostè, els historiadors són partidaris, allò, agafen passions a favor d'algun personatge i en contra d'un altre, els hi cau bé, o volen ser més científics i s'allunyen?
Hauríem de ser més científics. Ja. El que passa que a vegades se'n va allò el sentiment, però no, en general tendim a ser molt científics i ja sé, tindrà una actitud molt neutral.
Molt bé, gràcies, professor Junqueras. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Ràzquing. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.
Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Josep Lluís Villanueva i Josep Maria Alberich.